estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno.
La primera pregunta ha sido sobre si había leído o no la carta.
Begoña, ¿te han preguntado si crees que Pedro Sánchez debe seguir?
Pues sí.
Yo cuando me enteré, imagínate, vamos, me puso el rabo.
Nosotros estamos preparados y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren.
Soc aquí, no cal que s'investigueu. No patiu, eh? No me n'aniré que fa 5 dies per reflexionar el que he de fer. Jo tinc molt clar el que he de fer i on he de continuar Espanya.
3 minuts i serà un quart de 10 del matí, avui acompanyats de Carles Fernández. Com estàs, Carles? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ningú està menjant fruita, només jo. Aquí ha de preguntar a mi.
Home, és que per això és de primero de Via Lliure, eh?
De primero de Via Lliure.
Si tens la boca plena amb fruita o aigua, seràs el primer
caure.
Molt
bé, líder. Estic molt bé. Entre altres coses, per això ets líder, també.
Ai, sí. Mare Déu, senyor. Bueno, felicitats a tots, també. Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Alejandro López Fonta? Bon dia.
Jo...
bon dia,
que,
eh?
Bon dia, bon dia. Ah. És això de que a la política s'arriba plorat, no?, que diu el Puigdemont, va dir del Sánchez.
Ahir ho va dir,
pues
sí.
Jo aquí a l'emissora he vingut ja...
Has vingut plorat, eh, ja?
No, he vingut cabrejat a casa. Ara ja estic... Ara ja respira hondo.
Avui ja es poden preparar.
Està perfecte, que arribis cabrejat o no cabrejat. No, bueno, jo preferiria que ningú es cabregi, però, en fi.
Aquí ja estic bé.
Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Bon dia.
Si vols em portem una tila, eh? O alguna cosa.
És que el tinc al costat.
Sí. Cuidado, eh? Baixeu la temperatura preventivament ja de l'estudi,
ja,
perquè aquí ja veig que ja
em coneixeu.
Escalfor abans de començar. De seguida anem cap a Madrid, efectivament, perquè mentre continua avançant, i calent que avança el temps, eh?
Sí.
O sigui, fa 48 hores, una mica més, que Sánchez va anunciar que es tancava el castell de Hamlet, dir to be or not to be, i la sensació és que fa 3 setmanes. O sigui, la quantitat de coses que s'han dit, que s'han escrit, que s'ha especulat, que s'ha tal, i encara queden 48 hores més. És que és una barbaritat. Però ara de seguida mirarem de veure quins són els ànims que hi ha a l'interior del PSOE. Digues.
5 dies que va demanar ell en l'àmbit d'una parella per saber, no? Oye, ens donem un temps.
Sí, sí.
Són pocs.
És pare de dos, 5 dies, ja fa reflexions d'aquestes.
Sí, per una parella són poquets.
Jo he ficat ja full pare, vull dir, no tal. Però és veritat que en l'àmbit d'una parella, no? En l'àmbit de si tu has de parlar alguna cosa a casa, 5 dies és fins i tot poc, però està bé. Però 5 dies en política... És que és un món.
No.
És a dir, quan va dir dilluns, jo he pensat, fins dilluns, podem passar 40 coses.
Jo sí, totalment. A mi em sembla una passada, de fet, això del temps, i ja ho he dit, des del meu punt de vista, comprensible que algú es plantegi plegar, si em sembla molt complicat i un punt irresponsable anunciar que em plantejaré si plego o no i donar 5 dies d'inestabilitat general. Però això és una part només de tot el dibuix que he intentat fer a les 8 del matí i que a l'Alejandro no li ha agradat. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, més enllà d'això, ara parlarem de
tot plegat. El tinent Oliveres.
És que, Martí, l'altre dia va fer un tuit i el Carles me'l reenvia
ahir.
I em diu, hosti, s'ha posat ferm, eh? S'ha posat ferm el Martí, perquè vas esbroncar una mica la gent, preventivament. Vas fer un tuit com dient, si aquest cap de setmana plou, no em comenceu a dir que és cap de setmana i no sé què. O sigui,
no, haver plogut com... en un altre moment.
Manté firmes, eh?
No em comenceu a dir no.
Sí, jo vaig fer dir, ferms ara, eh?
No, vaig dir no s'hi val.
A veure, ara buscaré el tuit.
Podem recuperar, però venia a explicar la idea de que és veritat que molta gent es queixa que plou el cap de setmana i que hauria de...
Si president del govern, el titular és censura.
Diu... el tuit d'ahir del Martí Oliveres és: som a les portes d'un molt bon cap de setmana perquè plourà. Ara no s'hi val allò de ja hauria pogut ploure entre setmana, que volíem anar no sé on o volíem fer no sé què. No. Ha de ploure, sigui quan sigui, estarem en ratxa uns dies i arreglarem l'abril, celebrem-ho.
Com sou,
titulat,
eh?
Hagués titulat censura.
És censura. Policia de la moral, policia del pensament. No val queixar-se.
Tinent Oliveres, que més fa de sèrie catalana.
Sí.
Tinent Oliveres.
Tinent Oliveres, sí senyor.
Oliveres.
És un maqui, però totalment. Bueno, escolta, Martí, si ha de ser tan intensa la pluja tot el cap de setmana i dilluns?
Anirà per franges, és veritat. Hem d'explicar una mica aquest episodi, que és molt profitós perquè s'allargarà ben bé fins dilluns, dimarts de la setmana que ve, i el dia més fort pinta que serà dilluns. Dilluns és un dia que podria estar plovent hores i hores a bots i a barrals a moltes comarques. Esperem que no faci mal, perquè és un episodi que pot fer diana a les capçaleres dels rius del Pirineu i Prepirineu. De fet, ja està plovent amb ganes i porten hores en què hi plou amb ganes En comarques com el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, per tant, el Pirineu de Lleida aquí ja porten més de 50 litres per metre quadrat Espot, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, a la Vall d'Assua, la Vall Fosca, la Vall de Boí, totes aquestes valls del Pirineu de Lleida, aquí és on hem de tenir l'ull posat a la crescuda possible dels rius, també és en forma de neu aquesta precipitació a les cotes altes del Pirineu, per tant, encara ambient fresc o fred. Demà serà el torn, sobretot de les comarques de Girona i Barcelona, que avui hi pot ploure, però seran ruixats més passatgers, més puntuals, i aquesta tarda vespre haurem de tenir un ull posat també a Ponent, perquè pot entrar alguna tempesta una mica forta, amb calamar-se. Per tant, és un cap de setmana amb avisos, tenim Protecció Civil amb aquest inuncat, tenim avisos d'intensitat i d'acumulació de pluja, perquè en aquestes comarques del nord de Lleida es poden acumular ja només avui, amb aquestes 24 hores, més de 100 litres per metre quadrat. De fet, ja en portem 50, més de 50, més de 40 a la Vall Fosca, més de 50 Espot. Per tant, després veurem com es va desenvolupant la jornada de demà. Insistim, sembla un diumenge més plujós a Girona i Barcelona, no tant a Ponent i al sud, amb neu al Pirineu per sobre dels 1.800-2.000 metres, i després, dilluns, tindríem l'aprofundiment de la borrasca amb vent una mica del sud-est, que això portaria més humitat, i a les comarques de la costa i del prelitoral de Barcelona i Girona és quan podria ploure amb més ganes. S'ha d'anar seguint com es belluga una mica aquesta posició de la borrasca i també l'aire fred en altura, i ho acabarà desenvolupant. Però és un molt bon cap de setmana, això, malgrat doncs, que alguna gent es pugui enfadar amb mi.
Si us sentiu malament perquè està plovent o el que sigui, sapigueu que no us podeu sentir malament. Martí Oliveres us ho prohibeix.
La llegenda de la Moreneta, creix,
exacte. Exacte.
Si avui és Santa Moreneta.
Sí, no, Santa Moroneta no, és Mare de Déu de Montserrat, clar, home, per favor.
Clar, però creix. Recordeu que la sequera va acabar.
Sí, 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 sí.
No? L'anterior va acabar, i totalment. Avui, pel que està dient el Martí...
I de fet fa un any...
Pot ser un abans i un després.
La Moroneta, sí, sí.
Fa un any de la visita de Spielberg i Obama, que aquell dia l'endemà va ploure. Vull dir que, sí, sí, la Moroneta sempre hi té a veure, amb la pluja. Gràcies, Martí.
Ho seguim, que vagi bé.
Les 9 i 9 minuts. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola.
Hola, hola, Roger Perciba, bon dia.
Dia.
Digues, Armenteres.
Si parleu de Sants...
Sí.
Dilluns...
Sí.
Mireu-vos el santoral de dilluns.
Ai, calla.
Sant Pedro Martí.
Sant Pedro. Ah. Dilluns està
no.
Començant una... Sí, ah, sí.
No pot ser.
No.
Dilluns és Sant Pere Màrtir.
Dilluns és, dilluns és Sant Pere Màrtir.
No.
Dilluns és Santa Tertúlia.
Però esteu dient de veritat que dilluns sí, és Sant Pere Màrtir?
Sí, sí, sí. Paraula.
No m'ho crec. Hosti, no m'ho havia,
està
no
tot, havia tot pensat.
Sant Pere Màrtir dilluns, la mare que em va fer...
Està tot pensat.
Hosti, que gros. Que gros que és això. Mare de Déu, senyor. Armenteres, com estan els ànims per aquí?
A veure, comencen a entrar uns quants dirigents a la seu del PSOE. Hi ha força ambient al carrer, va ruïnejant, ha caigut un bon xàfec a les 7 del matí, ara veiem una mica de sol. Mira, hem parlat amb Salvador Illa ara fa uns minuts. De fet, avui és d'aquells dies que el discurs del PSOE és tancat, tothom se l'ha pres, ningú surt del guió. És respectar aquest període de reflexió que ha agafat Pedro Sánchez, que serà el gran absent d'aquest comitè federal, inèdit per un comitè federal que no hi hagi el seu líder. I atenció, perquè el que ens ha explicat també Salvador Illa és que finalment ha intercanviat alguns missatges amb Pedro Sánchez, tot i que no ha volgut explicar el que li ha dit.
He intercanviat alguns missatges darrerament, però anem a respectar el seu període de reflexió.
I a partir d'aquí el discurs de necessitem que...
Necessitem que? Perdona.
Perdó, pensava que s'havia tallat. Que,
no, no.
Que necessitem estar tots units, i no ha fet ni la frase de som aquí per intentar que Pedro Sánchez reconsideri o acabi decidint realment que es queda com a líder del partit i com a president del govern d'Espanya.
Que i Patxi López deia allò de que estamos intentando... però com era la frase? Espera, encara no tinc el document, però això el podem recuperar de l'informatiu, per no dir el que no diu exactament, però va fer una frase que va fer sospitar de la gravetat de la situació, que deia alguna cosa així com estem fent tot el possible perquè continuï.
Perquè es quedi.
Perquè es quedi. A veure si el podem sentir, mira.
No lo cubramos. Porque estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno y siga siendo nuestro presidente porque le debemos mucho.
Estamos haciéndolo todo lo posible para que siga, siga siendo presidente del gobierno de España. Clar, això dit de la veu del portavoz socialista al Congrés, tot i que al principi diu no elucubramos, si estàs fent tot el possible perquè continuï, vol dir que sembla que estigui més decantat cap a no continuar que no cap a continuar, perquè si no, no caldria fer tot el possible. Llavors, aquí és molt interessant des d'un punt de vista, i ara de seguida m'agradarà que m'expliquis, Armenteres, què és el que està previst, a Ferraz, però volia deixar caure també a la tertúlia. És molt interessant el que ha passat en les últimes hores, perquè hi ha hagut una evolució d'una certa opinió pública que no s'ha acabat de resoldre encara del tot, que és, quan Pedro Sánchez fa aquella carta, immediatament hi ha dos bàndols, un que diu, pobre Pedro Sánchez, estem amb ell, i un que diu, això és mentida, és una tàctica política. Que això t'explica molt bé quina és la situació política del país, per una banda, no? Aquesta mena d'enrocament respecte a les posicions, però també diu molt poc al voltant de la imatge que tenen els polítics, i en aquest cas especialment a Pedro Sánchez, sobre la seva credibilitat, no? Quan un diu una cosa tan important com que requereix replantejar-se per motius polítics, personals, familiars, una figura com la del president d'Espanya, en principi hauria de tenir una credibilitat absoluta, no? Perquè és el president d'Espanya dient que s'està plantejant no seguir com a president d'Espanya, no? Però, dic, l'estat de crispació absoluta i la pròpia figura de Sánchez, que és el rei de la tàctica en els últims anys, ha fet pensar en molta gent, és una tàctica més, és una última jugada de Pedro Sánchez en tot aquest procés. Miraves i m'aixecaves el dit, Milagros.
No aixecava el dit.
Ah, val, perdona.
No, sí, encantada de començar. Bueno, jo entenc aquesta dualitat, però aquesta dualitat forma part de la polarització política que vivim.
Totalment.
En el moment que Pedro Sánchez surt amb una carta adreçada personalment a la ciutadania directament, sense intermediaris, podia haver fet una compareixença, dir-ho, sense preguntes fins i tot, però fa aquesta carta. Fa una carta redactada per ell que no coneix ningú. Jo no he dubtat en cap moment de la sinceritat de la carta. I el PP va quedar desconcertat. De fet, tots els que vam tenir en els diaris contacte amb el PP en aquells primers moments estaven absolutament desconcertats. I després van organitzar la reacció. I la reacció era, interpretaven que la carta era una apel·lació a la ciutadania i obrir un debat sobre com està evolucionant la política d'aspra al nostre país i no tot s'hi val per fer política, que aquest és el debat que crec que ha volgut obrir Pedro Sánchez, i llavors la manera de neutralitzar-lo és, com sempre ha fet per altra banda el PP en moltes circumstàncies d'aquesta mena, intentar treure la part humana que Pedro Sánchez havia volgut treure. És a dir, jo crec que amb aquesta carta i amb aquesta actuació que ha fet, ell sincerament no en pot més. Tota la gent que ha estat amb ell en les últimes setmanes pensa, i ell ha dit a molta gent que no s'hi val, que no pot ser, que amb la feina que hi ha en la presidència del govern, cops baixos d'aquesta mena, que és acusar sense proves i un jutge que ho accepta, perquè aquest és el problema no és manos límpies, el problema és que hi ha un jutge que accepta sense consultar la fiscalia i amb una querella que tothom diu que no hi ha base material i que està feta amb informació falsa en una part d'ella, no? I l'altra inventada, perquè no se sap, en realitat no han demostrat res els mitjans que han treballat això. Llavors jo crec que Pedro Sánchez ha fet una cosa que és despullar-se, cosa que no és habitual en un polític, ha fet un Jacinta Ardern, per entendre'ns. I Jacinta Ardern va tenir molta comprensió.
Recordem que Jacinta Ardern era la primera ministra, la presidenta de Nova Zelanda.
Nova Zelanda, que quan va considerar que ja estava sobrepassada per la situació i que ella va dir canviem de lideratge, que vingui una altra, i va ser sincera tot el seu mandat, i va basar el seu mandat en la sinceritat. Tota la vida. Llavors, jo crec que Pedro Sánchez el que ha fet és connectar, ha volgut connectar, estic segura que s'està pensant si dimiteix o no. Si volgués dimitir, ja hagués dimitit. Jo també penso que la reflexió és no per dimitir, sinó per donar un reset. Ha fet un cop de puny sobre la taula i ha fet un reset i ha dit, aquí en aquest país no podem continuar així, perquè si hem de continuar així no hi ha política que valga. És a dir, no es podrà fer política mai més. Perquè si tothom... És que ja està passant que molta gent no vol anar a la política per la por a la trituradora que és personal. Sí. I llavors, jo crec que ha connectat amb un sentiment que hi ha molt generalitzat, sobretot per part de les forces de la gent més progressista, que consideren que hi ha un afartament molt gran d'aquesta manera de fer política. D'aquesta manera que no te pots creure els titulars d'un diari, no te pots creure el que diuen els polítics, no te pots creure res, ni la policia te pots creure, perquè tu parlaves de presumpció de veracitat. Qui més presumpció de veracitat que un ministre d'Interior? I ara hem trobat que des de 2010 ja estaven buscant a la família del Pedro Sánchez per veure si li podien trobar alguna cosa. I aquesta màquina d'escampar brutícia i merda a que hi ha a Madrid, que és un aparell mediàtic que ningú sap qui el paga. Bueno, sí que ho sabem, en realitat, qui
alguna
paga.
Alguna sospita tenim.
Exacte, no, i dades. La oposició venezolana paga The Objective, diríem, no? Que són mitjans que estan pensats no com a sistema informatiu per fer un servei a la ciutadania d'informació, sinó com un aparell d'altaveu de les campanyes mediàtiques polítiques. I llavors, clar, jo crec que aquest és el debat.
Aquest és un debat clar. És un debat que hagués estat bé, i això ho he dit també, fer-lo des de fa molt de temps, perquè aquest problema hi és des de fa una dècada mínim, i l'hem viscut a
l'hem
Catalunya.
L'hem vist amb els independentistes.
Amb l'independentisme, l'hem vist amb Podem, l'hem vist amb Compromís, etcètera, etcètera. Aquí, de tot el que has dit, que et dono la raó en tot, de la presumpció de credibilitat de Pedro Sánchez, jo he dit des del principi que a mi l'únic que em grinyola de tot és l'anunci de m'ho penso. O sigui,
perquè en el fons no se'n vol anar.
Ja, però llavors, Mila, si aquest és el relat final, finalment Pedro Sánchez no plega.
Bueno, ja veurem, dilluns, perquè...
Veurem. Sí, sí. Perquè el que ha anat calant en les últimes hores, i crec que estem d'acord, és que hi ha una preocupació enorme dins del PSOE.
Cada vegada més gran.
Sí, sí. És a dir, que hi ha una realitat. És a dir, el seu entorn i molta de la gent que mana al PSOE creu que Pedro Sánchez realment està a punt de plegar. Això ha anat calant. Molt bé. La pregunta és, si Sánchez volia plegar, tenia l'opció de plegar, no? De dir, plego, no? Si Sánchez volia reflexionar, també podia fer-ho sense dir-ho. Sí. Però ha decidit reflexionar dient-ho. I això és un missatge polític, clar. Però si vols sacsejar només per sacsejar, o sacsejant amb el teu sacrifici, sí, diguem-ne, no? I aquí és el gran debat...
Que volia sacsejar és evident, perquè si no, no dones 5 dies.
Sí, sí, evidentment.
Si hagués volgut dimitir, ja hagués dimitit el dia anterior.
Correcte.
Per tant, estem en aquest aquí...
Ara torno a Madrid, Armenteres i Perciba, però feu-me una ronda tots vosaltres, dir, i llavors entrem en...
A mi dèiem, no?, la qüestió de... És tàctica o és qüestió personal, no? I crec que hi ha de les dues. És a dir, crec que hi ha... És, vamos... innegable que hi ha una qüestió personal que hi ha, i a més ho diu tothom que ha estat allà, que més o menys ha parlat amb ell i amb el seu equip, que hi ha una part de... Està cremat. Diu, mira, per aquí no passo, i a més tinc una situació a casa en la que no vull que passi això amb la meva família. En fi, és una situació personal. Però que hi ha també una part, és a dir, a l'hora de gestionar-ho, quan tu gestiones qualsevol cosa en política, sempre hi ha una mena de tàctica, hi ha una mena de com ho presento això, no? I podem parlar de si està millor o pitjor gestionat. A mi m'interessaria més parlar d'això, de fet, parlar de política. Però s'ha generat un clima en el que sembla que parlar de la qüestió tàctica és com fer de menys la part personal, no? És a dir, com que el que Pedro Sánchez ha posat a la taula és la part personal. I clar, a mi és això el que em grinyola més. Si parlem de la part personal... un pot entendre perfectament que ell estigui cremat, o que ell digui per aquí no passo o no puc més. Però hem de dir també que hi ha llavors una hipersensibilitat en el seu cas, és a dir, si posem l'empatia al mig de la qüestió, l'empatia ha de ser per tothom, perquè clar, si comencem a posar noms sobre la taula, jo aquests dies ha parlat molt de Mònica Oltra, no hem de ser empàtics amb Mònica Oltra, no hem de ser empàtics amb... qui ha passat per la presó en unes causes que ja veuríem. No hauríem de ser empàtics amb un Valtònic o amb un Alberto Rodríguez. O amb, és a dir, amb un Pablo Iglesias. En aquests casos, Pedro Sánchez va ser igual d'empàtic. És a dir,
però no empatia... és aquesta la qüestió, per favor.
Però jo crec que sí. Jo crec que sí. Si tu poses sobre la taula... Mira, però jo crec que si poses sobre la taula la qüestió de l'empatia, hem de pensar... Jo, a mi em fa pensar per què en el seu cas és hipersensible i en la resta no. Perquè em sembla una mica aquesta qüestió de... aquí està fent bullying, no? I tothom està aquí veient un bullying. Ell no ho està fent, però està allà convisquent en ell. I, de fet, en alguns moments fins i tot s'hi pot, no? S'hi pot riure. Però quan li toca a ell, aquí llavors diem... Ei, això no pot ser. I si algú diu, home, voleu dir, no és una mica hipòcrita, tu estàs a favor del bullying? No, no, jo no. Jo crec que el Pedro Sánchez el que li han fet és una cosa que no hauria de passar, i no hauria, i de debò que no hauria de passar, i que s'haurien de prendre els mecanismes perquè no passés.
Però no estem davant d'això, eh? A veure, acabem de veure un president de Portugal que dimiteix,
sí,
perquè hi ha una actuació, sí, sí, judicial que la pròpia justícia ha qualificat d'infame,
sí,
i ha dimitit, han fet unes eleccions, sí, ha guanyat la seva oposició,
sí,
i llavors estem parlant d'això, estem, sí, parlant, sí, del cas Mònica Oltra,
que sí, que
estem parlant,
sí,
de Dimas Rousseff, estem parlant
de
Lula da Silva.
Que Arnaldo Otegi està inhabilitat però en un judici que va ser injust segons el Tribunal d'Estrasburg.
Per això estem parlant d'això, eh?
Clar,
llavors aquí que... l'empatia o no empatia, bueno, podem jutjar l'empatia i si Pedro Sánchez ha sigut empàtic amb altres o
no. És que l'ha posat sobre la taula. És a dir, i a més, aquí hem generat un estàndard. Aquí havíem generat un estàndard. Un estàndard de com es tractaven aquest tipus de coses. El podem canviar. Jo estic a favor de canviar-lo. Però haurem de dir quin és el nou estàndard. Perquè, no sé, poso per cas, si a Per Aragonès i a la seva família, no, i tot el que té a veure, l'han espiat amb Pegasus, l'han espiat des del govern, des del CNI, hi ha un nou estàndard sobre l'empatia, no, que ha de generar que els polítics els cremin, haurem de dir quin és el nou estàndard. És a dir, desclassificarem els documents, doncs. Usarem a l'advocacia de l'Estat del Treball a favor. La Fiscalia deixarà de defensar a la Secretaria General o a la presidenta del CIS, del CNI. És a dir, que això és el que ha passat aquí, això és el que ha passat en aquest país. Per tant, jo crec que és això el que grinyola més, és això el que hi ha una certa incomprensió, penso, sobretot vist des de Barcelona.
Només un apunt, perquè jo crec que ho he dit 300 vegades en aquest programa ja, però una vegada més, i aprofitant que esteu en aquest debat. El que va passar el 2017, però no només el que va passar el 2017, molt abans, etcètera, etcètera, i probablement, si busquéssim molt abans també, és que hi ha partits polítics, i això no vol dir que només sigui el Partit Popular, Partit Polític, que han utilitzat les institucions de l'Estat al seu favor per motius polítics. I algunes institucions molt sensibles que requereixen d'una credibilitat, perquè si no, no s'aguanten, ah, com és la policia i com és la justícia.
Però, escolta,
els mitjans
però
són una altra cosa, a banda que els utilitzen a favor,
sí,
que requereixen d'una credibilitat, però les institucions de l'Estat han de tenir-la perquè, si no, no funcionen. En el moment en què es cremat aquesta costura, la meva pregunta és com es tornen darrere.
Clar,
crec que
clar,
no es pot tornar enrere.
No, però és que és més greu que això. Perdona, no només utilitzen les institucions de l'Estat per instrumentalitzar-les per raons partidistes. És que inventen mentida, inventen coses. Menteixen, clar, i la mentida. Estem parlant de la mentida en política.
Sí, sí. El que li van dir, el que li van dir, per exemple, a Oltra... És,
i Alejandro.
Per dir-ne una, de les millors. Clar, és que és inaguantable.
I lo de havia... Podemos, i la causa contra Podemos, no, de la financiació de Podemos.
Les 20 causes. És a dir, hi havia...
que seria més gràfica, fins i tot, per aquí ens pugui estar escoltant, és que la senyora Begoña Gómez, que és esposa del president del govern, li van atribuir rebre una subvenció d'una senyora que també es diu, sí, Begoña Gómez, que és de Cantàbria.
I que, escolta, costava ben poc periodísticament. Tots són periodistes, sí, aquí.
Però...
Quina feina de comprovació es va fer?
A aquesta senyora se li ha dit en públic que era una persona trans. Però, això se l'ha dit. No en un bar ni en un restaurant estrany. No, en un mitjà públic.
Però tornant... El detonant, crec, de la decisió de Sánchez, que vaja, jo també comparteixo que aquella carta té almenys un altíssim percentatge de sincera, que és el detonant personal. Aquest detonant no... O sigui, que es calci, si no dimiteix, eh? Perquè, o sigui, el líder ha, per primera vegada, ha deixat entreveure el seu taló d'Aquiles. I és una broma el que li ha passat fins ara, eh? Per tant, si aquest és el detonant, que plegui. Perquè el que ha passat en aquests dos dies serà una broma, un acudit amb el que li ve. Perquè no afluixen, és evident que ningú ha afluixat, ningú afluixarà, ja té un Azeoira darrere que està tornant a posar una querella.
La mateixa.
Ja té si és que ha de presidir per un compassion, i a la primera sessió de control, la primera cosa que li diran des de la tribuna, o sigui, des de la banqueta de l'oposició, serà: presidente, ¿qué tal las vacaciones? Ya lo ha llorado todo. I això serà el bon dia. O sigui, que no.
Sí.
Que si el tema és, el detonant és personal, que plegui. Perquè no aguantarà. No aguantarà, perquè el que li ha passat fins
tots
ara...
Tots aguanten, Carles.
El que
és curiós, això.
Però el que li ha passat coses... fins ara...
Perquè com no és el primer...
Arturo, el que li ha passat fins ara serà una broma.
Total.
Bueno,
una
broma.
Però sempre aguanta.
Llavors,
no?
Una altra cosa que volia dir és que a mi em dóna la sensació
que també hi ha al darrere una cosa que insinuava la Mila, que jo fa molt de temps que també dic, que és la intencionalitat de, diguem, arrasar en qui es dedica a això. O sigui, hi ha una part que se sent més protegida si es dedica a això, i una altra part que té un panorama molt inhòspit si es dedica a això. Tothom coneix gent...
A la política, et refereixes?
Sí, a la política. Tothom coneix gent que diu, però o sigui, entra mal pagada que està, la dedicació que tens, que el primer que et diran és que t'insultaran perquè ets un lladre, el segon que no sé què, el després que et buscaran totes les pessigolles... O sigui, qui es dedicarà a la política? Al final s'hi dedicaran els missioners, els rics i els justets, diguem.
Sí, perquè llavors... la qüestió no és què trobaran, perquè si tu penses, jo he portat una vida honesta, me puc dedicar a la política, perquè no trobaran res. No, és que s'inventaran alguna cosa sobre tu, és que això és dramàtic.
Ara, la decisió d'un president del govern d'Espanya, que té un pes a la Unió Europea com el que té, amb un protagonisme internacional com el que estava prenent, desmunta tota la figura d'un personatge que ell també s'estava creant. Perquè, no sé, jo, si els seus íntims no ho sabien, els caps d'estat de la Unió Europea es devien posar les mans al cap. I algú des de, no sé, per exemple, Gaza, es devia posar les mans al cap. I algú des de l'OTAN també es devia posar les mans al cap. I algú, perquè hi havia un personatge que tenia la capacitat de posar-se en contra l'opinió de molts estats, anant a Gaza a dir aquí cal un estat palestí, i allò interpretes que sí que és pressió política, perquè hi havia molts estats que li deien però què estàs fent, això no va per aquí, o que anava i feia manifestacions, diguem, que interpretes que això sí que és pressió política i això sí que deu ser potent, i que després els ulls d'algú que està a una altra banda diuen, noi, ara resulta, i vull que se m'entengui el que dic, t'estàs afectant per una cosa que... Ostres, amb el que tu estàs aguantant i estàs promovent, no? Perquè t'estàs posant en contra de molts de països, a més, havia començat una ruta per estats, per demanar l'estat palestí, etcètera, etcètera, en contra dels Estats Units... Jo crec que la figura queda molt, 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 molt tocada. Ara, si això significa, gràcies a Pedro Sánchez, s'obre una nova manera de fer coses, però jo soc extremadament pessimista.
Alejandro. Bueno, a mi, tot plegat, començaré per final. És infumable el que ha fet el senyor Sánchez. És president del govern. És la institució de la segona institució de l'Estat. I l'utilització que ha fet de la presidència del govern és infumable. La carta és més infumable, encara, totes, encara. O sigui, està acusant els mitjans de comunicació, està acusant a la justícia i està acusant els líders de l'oposició. Directament, assenyalant i dient... O estás conmigo o eres parte de la ultraderecha. El demócrata soy yo. Si realment aquesta denúncia és una denúncia que no hagués d'estar admesa, perquè és que només és una denúncia, és que ni està imputada, o sigui, ni res, o sigui, no està imputada. Ell diu que no ha fet res. ¿Qué problema tienes?
És una denúncia.
Per què deixes la presidència? Per què deixes 5 dies la presidència del govern d'Espanya? Perquè han denunciat a la teva dona. No tens dret a fer-ho. No tens dret a fer-ho. I si el jutge ha fet això, està prevaricant. Tendrà sus conseqüències, eh? Ojo, eh? Que els jutges tenen les seves conseqüències, eh? O sigui, si el jutge està prevaricant, eh? I se li acaba la carrera judicial. Ara, que hi ha hagut al Consell de Ministres, s'han aprovat subvencions destinades a empreses amb relació de la dona del president, estan el president Santa Tallà. Home, això és un indicio. I els jutges es mouen per acceptar demandes per indicis. O sigui, a mi em sembla de veritat que si ha ido de madre, aquest senyor té un problema psicològic i que el que està fent és molt perillós. Perquè jo és que ja... Yolanda Díaz, defensem la democràcia. Perdón? Perdón? A l'Illa, la resistència col·lectiva. Perdón? Perquè si la resistència col·lectiva significa vamos todos a votar, lo acepto. Però quan et quedes en resistència col·lectiva, ojo. O sigui, ojo amb el llenguatge, perquè aquí sembla que el llenguatge només l'utilitza la dreta, l'extrema dreta...
Quan dius resistència col·lectiva, ojo...
Home, si te quedes en resistència col·lectiva, què significa la resistència col·lectiva? Ja no passarem a la resistència individual, passarem a la resistència col·lectiva. Sí, la veritat que és una crida... Perdona, que llegeixes com una crida al...
Coño, unos contra otros. Joder. Que no estamos.
Ara,
si la resistència... Si afegeix... No, la resistència col·lectiva és...
Resistir un ataque.
Resistir un ataque, no?
La resistència se crean para resistir ataques, no, y para atacar. O sea, la resistència en Francia, en París, de Gaulle...
Clar, contra els nazis, oi? Vols dir contra els nazis.
Ah, ya está sacando los...
Va. No, digo, no, de Gaulle, estás hablando de Gaulle.
Va, va. Estoy poniendo un ejemplo de lo que significa la resistencia. Sí, al final, sí, a mí el acto ha sido de aquest senyor, es una més de las que fa... O sea, es ell. Una carta que se nota que l'ha escrit ell, perquè és infumable com està escrita, de redacció.
O sigui, jo afegiria que es nota que no hi ha un compol a darrere.
Sí,
és una carta estranya, amb reiteracions, hola. Això és veritat.
I amb unes acusacions brutals. Als líders de l'oposició, a medis de comunicació, a la justícia, i després, CIS Express.
Això és rarret.
I la pregunta...
Això és molt interessant, Alejandro.
I una pregunta que fan és... Creu vostè que s'ha de modificar la justícia?
Ja, això, Alejandro, això és interessantíssim, aquest punt, que ahir vam saber que el CIS, per la gent, ho hem explicat a l'informatiu, però ara fa molta estona que ho hem dit, el CIS ahir va fer una enquesta flash, que en diuen, que és de només un dia.
Un dia.
Un dia, ahir divendres, preguntant sobre la carta a Pedro Sánchez i què ha de fer Pedro Sánchez. Si ha de dimitir, si ha de seguir, si ha de fer una moció de confiança. I a part, crec, dius que hi ha també una pregunta, no, jo això no ho tinc confirmat, hi ha una pregunta sobre reforma judicial.
No, modificar. Sí. Has de modificar. La que s'ha de modificar.
Com que el dilluns es resoldrà la situació de Pedro Sánchez, el que pot sorprendre és, si el CIS ahir va fer l'enquesta flash, entenc que o la publiquen avui o la publiquen demà, perquè dilluns no té cap sentit publicar-la. Si no la publiquen avui i demà, la pregunta és per què serveix aquest CIS.
Bueno, però si s'ha fet públic, segur que publiquen, no?
I punt final.
S'ha fet públic per algun testimoni que ho ha explicat a la ràdio.
Però vull dir, si no es publiqués a temps per entendre's, ho veurem, però és una informació que pot tenir el govern respecte al que pensa la gent d'una decisió que no ha pres el president.
I últim missatge que fa als que li estan recolzant al Congrés de Diputats, entre ells Junts i Esquerra Republicana: o esteu conmigo o sois unos fachas.
Armenteres, han entrat ja tots o encara falten per entrar?
No, falta uns quants per entrar. Sí que és veritat que la gran protagonista, que al final és Maria Jesús Montero, perquè és la número 2 del PSOE i la vicepresidenta del govern espanyol, i és qui ocuparà el lloc de Pedro Sánchez, sí, decideix no continuar, ha entrat directament pel garatge sense fer declaracions. Però mira, podem escoltar dos ministres, Bolaños i Álvarez, però més enllà del que diguin, que veureu que és el mateix discurs d'aquestes 48 hores al PSOE, hi ha una imatge, que és la de José Manuel Álvarez, cap de la diplomàcia, tots el tenim al cap, quan ha arribat a davant de la porta del PSOE, el que ha fet és... Hi ha 200-300 militants del PSOE aquí davant amb concentració, aixecat els braços en plan coratge, força, molts ànims, i d'aquesta ens n'hem d'en sortir, no? Doncs ha fet aquesta imatge i després ha dit tot això.
Vamos a reivindicar la política, porque la política es la base de la democracia. Frente al acoso mediático, frente al acoso político, frente a la mentira, frente a la calumnia, frente al bulo, desde luego yo estoy seguro que en las palabras que vamos a expresar hoy dentro del Comité Federal y en las decisiones que vamos a tomar, se van a sentir representados también todos los demócratas españoles.
Álvarez, i em sembla que tenim a punt també Félix Bolaños, ministre de la Presidència, un altre dels ministres que sí que ha intercanviat missatges aquests dies amb Pedro Sánchez.
Hoy los progresistas, pero no solo los progresistas, todos los demócratas se van a manifestar por una democracia limpia y también para dar apoyo y para dar ánimo tanto a Pedro Sánchez como a Begoña. Desde hace años, los que cometían delitos cuando gobernaban, hoy continúan en una cacería absolutamente injusta contra un gobierno progresista, democrático y legítimo.
Això a les portes d'aquest Comitè Federal, que, si no passa res, ha d'arrencar quarts d'11. Sí que és veritat que els actes del PSOE habitualment solen anar tard.
Com funcionarà aquest Comitè Federal? Perquè dèiem que és un comitè que, en principi, havia de ser per aprovar llistes, per refermar en un discurs Pedro Sánchez, etc, etc, però s'ha reconvertit, i això passa a ser un acte, bàsicament, no sé si és un propagandístic, no, propagandístic tampoc, és un acte de pressió, de suport massiu a Pedro Sánchez, i que no tindrà el líder del partit per fer el discurs com és preceptiu, no?
Sí, és inèdit, de fet. Sí que és veritat que hi ha algun comitè federal que el líder va haver de marxar a algun viatge internacional perquè era president espanyol, però és la primera absència voluntària, diríem, d'un secretari general del PSOE en un partit que té més de 100 anys d'història. Com funcionarà? Qui obrirà serà Maria Jesús Montero com a vicesecretària general. Després, discurs de Teresa Rivera. De fet, la seva candidatura a Europa és la que aprova aquest comitè federal sense llistes, tot i que això s'havia muntat per precisament aprovar les llistes. I al darrere parlarà Aina Condueta perquè ve d'unes eleccions i el següent serà Salvador Illa. Aquests són els quatre primers que intervindran en aquest comitè federal. I a partir d'aquí, tots els que ho demanin. Són més de 200 persones, habitualment hi ha una cinquantena d'intervencions. Tothom qui ho demani podrà parlar. Ja veurem si això s'allargarà molt o no. Habitualment un comitè federal són 7 o 8 hores.
Déu meu.
Ben bones, un comitè federal normal. Ja veurem si s'allargarà o no, perquè és atípic també que es puguin escoltar les intervencions de totes les persones que vulguin parlar a dins del comitè federal. I en aquests moments estan començant a muntar plasmes aquí al carrer perquè hi comença a haver gent.
Per Siva, de fet, s'ha muntat la situació i de fet deien que havien llogat autobusos des de diversos llocs d'Espanya, des de federacions locals i autonòmiques socialistes, per portar militants a la porta de Ferraz a donar suport a Pedro Sánchez amb aquestes pantalles a l'exterior, que és gairebé de seguiment de partit de futbol.
Sí, sí, de moment ja han col·locat un plasma i diversos altaveus, un plasma on ja podem veure imatges...
Però perdona, plasma vol dir pantalla gran? O sigui, un...
Sí, una pantalla gran, però vaja, com les que habitualment... Com les que ja tenim a casa, No és una pantalla...
Ah, d'acord. No ens hem d'imaginar pantalla gegant per veure un partit de futbol, D'acord, d'acord.
No, és un televisor gran, diguéssim,
D'acord.
On ja podem veure imatge de l'interior de la seu del Partit Socialista, on es farà aquest comitè federal, on també podrem escoltar-lo des d'aquí. Hi ha aproximadament ara unes 200 persones. De fet, als últims minuts s'està incrementant molt l'arribada de gent procedent d'arreu de l'Estat. Hem parlat amb gent que venia d'Andalusia, hem parlat amb gent que venia de Huelva i hem parlat també amb gent que venia de Galícia, de Pontevedra i de Vigo. 7 hores d'autocar, ens han explicat. Diuen que venen aquí a donar suport no només a Pedro Sánchez, sinó també a la democràcia.
Quants autobusos estaven contractats pel PSOE o havien dit que arribaven a Madrid?
La previsió era uns 120 autocars.
120 autocars?
120 autocars que aparcaran a la zona universitària, aquí a tocar de Moncloa, molt a la vora del carrer Ferraz, o aniran descarregant el carrer paral·lel a Ferraz, que és el carrer Pintor Rosales, on també és un carrer ample on també van descarregant. El Partit Socialista ha distribuït entre aquestes persones que hi ha aquí banderes del partit, òbviament, banderes espanyoles i banderes LGTBI. I també una sèrie d'enganxines on s'hi pot llegir "Claro que vale la pena, quédate", i unes xapes, d'aquestes un pin, amb una agulla, amb el text "Pedro, no te rindes".
Quédate y no te rindas serien els dos... encara no són càntics.
I vale la pena.
Vale la pena.
Quédate y no te rindas.
Vale la pena i no te rindas. Deies que un centenar llarg d'autobusos, això fent càlculs ràpids, si estiguessin plens, si parlem de 40-50 persones per autobús, són més de 6.000 persones. Evidentment, si només hi ha unes 200, vol dir que encara és molt d'hora respecte a les previsions. Vull dir que si s'han d'esperar 6.000 persones davant de Ferraz, els que coneixeu bé la zona, si cap bé, Armenteres, 6.000 persones a Ferraz o no? O per Siva?
Perdoneu, ara...
Són uns quants carrers tallats.
Sí, eh? Digues.
Ara mateix, us acabo de veure.
Just aquest moment, tots els militants que eren a la vorera de davant de la seu del Partit Socialista han pogut, la policia els ha permès entrar al carrer, és a dir, que la circulació al carrer de Ferraz ja s'ha tallat, i tots aquests militants que eren aquí, estem parlant jo deia 200 persones, potser són 250-300, ja són al mig del carrer, ja s'han col·locat al davant de les tanques, ja s'han apropat, diguéssim, a aquest plasma, un plasma on ara podem llegir "Impulso de País, España avanza", amb el logo del Partit Socialista, i que els tècnics estan acabant d'instal·lar.
Uns quants centenars de persones hi ha a l'exterior de Ferraz per seguir aquest comitè federal del PSOE, que s'ha reconvertit en acte de suport a Pedro Sánchez, i per demanar-li que es quedi com a president del govern d'Espanya. Aquest "quédate, vale la pena, no te rindes" com a grans eslògans. Armenteres, en general, pel que hagis pogut veure, parlar, o el que sàpigues, la impressió és de preocupació creixent per part dels líders socialistes?
Sí, i de cares llargues, Xavi. Estem acostumats a veure ministres amb una actitud, amb una cara molt concreta, i avui observem cares de preocupació. És veritat que això són percepcions, però fixeu-vos en una cosa, que el missatge en cap moment és de pressió o de pressió extrema cap a Pedro Sánchez. Entenem que Pedro Sánchez és conscient de tot el que està passant aquí i de tot el que està, li està dient la gent i dels missatges que rep, que alguns els contesta, però no hi ha aquesta pressió absoluta. Per cert, en breu escoltarem Meritxell Batet, expresidenta del Congrés dels Diputats, que acaba d'entrar, ha fet unes declaracions, ara la recuperarem en breu, però és la seva reaparició a la vida política. Mm-hmm. Meritxell Batet, si ho recordeu, va decidir plegar, es va presentar a les últimes eleccions generals i quan es va haver de constituir les Corts va dir que ella no acceptaria l'escó, renunciaria a l'escó i que la seva vida política estava acabada. Doncs bé, ha reaparegut per venir aquí a Ferraz a denunciar precisament aquesta pressió que ha dit que era intolerable cap a Pedro Sánchez des dels sectors de la dreta i l'ultradreta, precisament per posar pals a les rodes a un govern progressista.
5 minuts i seran les 10 del matí. 35 minuts sobre el rellotge.
Comença
tot i que...
a ploure amb moltes ganes.
Ah, sí? Xavi.
Comença a ploure amb moltes ganes, massa.
Mira, o sigui,
ara que han obert el carrer...
Han obert el carrer?
Sí, ara el que explicava el Perciba, que han obert el carrer, o sigui, han tallat el carrer, han obert el carrer perquè els militants puguin ocupar tota la calçada, i ocupen tota aquesta seu de Ferraz, ara precisament que han obert el carrer, que la gent estava sota els balcons, doncs ara, hosti, està plovent amb ganes, eh?
Bueno, de fet veig el Martí Oliveres allà a l'entrada. Martí, si m'estàs sentint, mira cap aquí perquè per això s'hi ha de ploure gaire més a Madrid.
A Madrid que
això
sí que pot... plou. A Madrid sí que plou.
Bueno, jo a Catalunya també, està plovent, el que passa que no plou a Barcelona. Però Martí, mira cap aquí. Es posa a córrer pel passadís. De veritat, aquesta ràdio és... Ai, senyor, és Cincinnati, eh? Entra. El tema de Madrid... És que l'Armenteres diu que es posa a ploure a Madrid ara una altra vegada. Perquè ja havia plogut Armenteres, oi, fa una estona?
Sí, va arruïnejat una mica. A les 7 del matí ha caigut una bona tromba. És allò que et despertes i et despertes pel soroll de l'aigua. I abans havia arruïnejat una mica, hi ha hagut un moment que sortia el sol, però de cop i volta, no sé si són d'aquells ruixats que passen molt ràpid o això se'ns ha de quedar gaire estona.
Martí Oliveres.
Estàs aquí revisant mapes, eh? El radar. Val. Ara mateix, per veure com està, perquè fa una estona li comentava en Jordi Armenteres que teníem alguns ruixats des de Castella, la zona de Toledo, del sud-oest de Madrid, que entraven cap a la capital espanyola, a veure ara com està la cosa, perquè tenim aquest component de sud, que és el que va escombrant bona part de la península. Fixem-nos en aquests ruixats, sí, sobretot en qüestió de 20 minuts pot tornar a ploure amb ganes a Madrid.
Bueno,
ara... Però a partir del migdia... hi hauria una treva i després a la tarda podria tornar a ploure per parar definitivament, creiem, a la nit.
Teniu paraigües, Armenteres i Perciba, o no?
En tenim.
No, els banderes no, eh? Bueno, doncs...
Home, Jordi, t'he avisat, eh?
Diumenge ja tindrem algun constipat.
Vaig amb un micròfon amb una mà. Sí, vaig amb el telèfon a l'altra, perquè clar, hem de rebre missatges.
I els paraigües
els aparells a la butxaca.
Heu de comprar una gorra d'aquestes capelina.
Un paraigua,
de cap. Una gorra d'aquestes amb paraigües incorporades.
Armenteres, compra't la gorra aquesta, que es posa al front i que et fa com una mena de visera.
Ja. No, aquí el preparat és el Perciba, que ha vingut amb capelina. T'ha vist el missatge del matí, ha vingut amb capelina el Perciba.
Ara. 2 minuts i les 10. Després t'ho torno a preguntar, Martí. Armenteres, que no t'hem preguntat abans una cosa, que continua plovent, suposo?
Sí, sí.
Ai, pobre meu. No, que abans hem comentat una cosa que a mi m'havia cridat molt l'atenció, que ahir es va fer públic als mitjans i fins i tot a la cadena SER van entrevistar a una encastada, que és que ahir el CIS va fer allò que anomenen enquesta flash, d'un sol dia preguntant per qüestions que són vinculades a Pedro Sánchez, a la carta i al que ha de fer, el que creu la ciutadania que ha de fer després d'haver publicat la carta. Has pogut preguntar per saber alguna cosa de quan es publica, perquè aquí està la clau de la cosa, quan es publica aquest CIS?
Sí, la setmana entrant. El que ens expliquen des del CIS és que quan estigui llesta aquesta entrevista, llesta vol dir quan s'hagin processat tots els resultats, es publicarà. I això no serà en cap cas durant el cap de setmana. Per tant, anem a dilluns o dimarts. Encara no hi ha data de publicació.
Però, una altra cosa, dilluns
és que, òbviament, Tezanos...
Sí. Digues, digues.
No, una altra cosa és que Tezanos tingui els resultats i, òbviament, els pugui passar a Pedro Sánchez, que semblaria lògic, vaja, almenys per aquest calendari que tenim sobre la taula i tenint en compte que probablement Pedro Sánchez la decisió l'anunciarà dilluns al matí o al migdia. No sabem l'hora encara, però coneixent el personatge, aquest tipus de declaracions no espera fer-les a les tardes.
Dilluns o dimarts, l'enquesta del CIS, que pregunten sobre una cosa que es decidirà dilluns al matí. Yeah. Jo no entenc res, eh? Bueno, sí que ho entenc. Bueno, tinc una teoria o una suposició, però vaja. Això de que tingui les dades Pedro Sánchez abans de prendre les decisions em sembla una miqueta estrany, però vaja.
Però no crec que depengui d'això, eh?
No, pot ser que no.
Segur que no.
Però que el moviment és fet pensant potser en això.
És veritat, és veritat que una de les qüestions de la... A mi també em sembla un escàndol, però és veritat que amb el CIS estem veient unes coses darrerament que, en fi, fan coses molt, molt estranyes. Ja veurem, què passa amb això i quan ho publiquen i quan no. Jo crec que estaria justificat si ho publiquessin abans. Si ho publiquen després, sincerament, crec que no està justificada l'enquesta, la veritat.
Totalment.
Dit això, crec que sí que és interessant almenys repassar, no perquè cregui que és el que ha de passar, però sí que és una de les possibilitats, que quins assumptes té oberts el govern respecte de la justícia. Jo crec que hi ha dos grans temes, no? Que té oberts, que un és la renovació del Consell General del Poder Judicial i un altre és aquesta reforma de la llei de la llei d'enjudiciament, perquè es faci la instrucció els fiscals i no els jutges. Són aquestes les dues qüestions que posen molt nerviosos a un sector majoritari, segurament, de la judicatura, i que el govern, sobretot la reforma del Consell General de Poder Judicial és tot el govern, la reforma perquè siguin els fiscals els que facin la instrucció, que és una idea una mica a l'americana, també hi ha països europeus que ho fan, això és una cosa que és més aviat d'una part del govern, del fiscal general, en fi, de Bolaños, del ministre de Justícia, però no està d'acord tot el govern o tot el partit, o no estava fins fa 4 dies, i crec que és una de les dues qüestions, la reforma de la justícia en general, que podria posar-se sobre la taula després. Jo no estic dient Sánchez sortirà amb això, no tinc ni idea, no tinc informació, però sí que crec que passi el que passi dilluns, aquests temes tornaran a estar sobre la taula. I són dos temes que fins ara no cohesionaven gaire el PSOE, ni la coalició de govern, i que després de lo d'ara, no? Després d'aquesta sacsellada que tots hem explicat, pot cohesionar més el partit, o pot dir és que l'alternativa a aquestes reformes és permetre que això segueixi passant.
Sobre l'escenari A o B, que és Sánchez decideix que continua o Sánchez decideix que no, quin escenari creieu que s'obre, si A, i quin escenari creieu que si B, si continua o si no continua? Mila.
Jo crec que si continua, i penso que pot continuar, perquè... Parteixo de la idea que si hagués volgut dimitir, hagués dimitit. Però, bueno, em puc equivocar molt en això perquè no estàs en l'interior del cap del personatge. Però jo crec que si continua, tampoc no pot continuar dient bueno, me he ido de fin de semana, me he reforzado, me han dado mimos y cariño y ara pues ya continuo amb força. No, jo crec que ell ha fet això per fer una catarsi. I aquesta catarsi s'ha de fer d'alguna manera. Per tant, si continua, anunciarà una bateria. Una bateria important de reforma que començarà per la justícia. Sí, crec jo.
I també, jo estic molt d'acord.
I si no?
I si no, clar.
Si no,
l'escenari de la dimissió de Pedro Sánchez...
És que no contemplo aquest escenari.
És complicadíssima, eh?
Clar, no.
Perquè, no pots convocar eleccions, perquè no s'ha donat el termini màxim d'un any, has de trobar un substitut que sigui avalat, entenc, pel Parlament espanyol, pel Congrés dels Diputats.
Sí, sí.
I depens d'una majoria justeta, que ja t'ha donat dificultats. La meva pregunta és, bueno, no sé si Armenteres això constitucionalment ho han mirat, si Sánchez dimiteix i el substitut no aconsegueix la majoria, què nassos passa?
Ja,
Armenteres, això no sé si ho sabem.
No, a veure, sí, a veure.
Sí, sí, està arreglat.
O sigui, amb això la Constitució és molt clara. O sigui, sí. Si un president espanyol dimiteix o mor, és la mateixa circumstància, clar, exactament sí. La mateixa.
Es fa una altra investidura.
Automàticament, no, qui assumeix totes les funcions és el vicepresident, en aquest cas vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero. A partir d'aquí, el rei obre una ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris per veure qui té el suport per ser investit president de facto. I a partir d'aquí, probablement el que passaria seria que aniríem a la mateixa pel·lícula de proposar Alberto Núñez Feijóo, perquè és la força més votada al Partit Popular de les últimes eleccions, se sotmet a un debat d'investidura. El primer dia que comença el debat, a partir d'allà comencen a comptar 2 mesos. Si en aquests 2 mesos no hi ha un president espanyol investit, es va a eleccions.
I ja hauries superat el mes de maig, que és el moment en què ja pots tornar a convocar.
Perquè amb tot aquest procés passa.
Amb tot això s'ajornen la tramitació de lleis, oi?
Sí. Sí,
com la d'amnistia.
L'amnistia queda en l'aire. És a dir, hi ha molts incentius, per investir algú.
Jo
la pregunta que ens
feia el Xavi, jo crec que a curt termini, sigui quina sigui la A o la B, sigui quina sigui, és que la polarització es dispara. A curt termini.
Perdoneu, passa una cosa en aquests moments molt surrealista a la Porta de Ferraz, que és que hi ha retenció de barons. Us ho explico, han muntat un micròfon on tothom qui vol parlar ho pot fer, tots entren exactament amb el mateix discurs, això ho hem explicat, però a la cantonada, que és on m'he posat jo en aquests moments, Ángel Víctor Torres en aquests moments fa cua per poder anar a la zona del micròfon, al darrere hi ha Francina Armengol, Tomás Gómez, veiem també Juan Fernando López Aguilar, i tots estan esperant allà sota la pluja per poder arribar i tenir el seu minut de glòria per fer aquella declaració de suport a Pedro Sánchez, respectant tot aquest període de reflexió.
Ui, què criden?
Missatges de suport, bàsicament, a tothom qui va entrant. No aconsegueixo desxifrar, potser en Roger Perciba, que és el mitjà d'aquesta gent, sabrà el que diuen.
Fascismo no, democràcia sí.
Fascismo no, democràcia sí. Val, aquest és el crit que estem sentint. Però molt interessant aquesta imatge que estàs fent, Armenteres, amb la pluja i amb la situació d'un comitè federal, no diré tràgic, però sí molt intens, els barons socialistes demanant la tanda per veure qui pot parlar davant dels micròfons abans d'entrar.
Com demana els vots en un territori o en un altre. Sí. Tothom necessita el tall de veu per un territori o per un altre.
Sí.
Llavors, és una mica...
Això a vegades s'ha de fer cua,
És una mica curiós, que aquest... aquestes imatges li poses el llaç groc i sembla convocada per la NC. Sí, no? Vull dir, els missatges semblen molt el tots en el president, si a la democràcia... És fort, eh?
Un sense Pedro Sánchez en tot el que s'obre de tramitació, o un amb Pedro Sánchez de no me voy, diguem, i amb catarsi o amb bateria, la bateria seria interpretada com aquí llega el venezolano.
Pels
de la vorera de
Gandhi. Sí, un cop d'estat, li dirà que està fent un cop d'estat. Jo estic segur que...
Depèn de què proposi.
A veure què proposa.
Això ja li diuen, ja li han dit d'abans.
Sí,
però tu quan... que no és...
però jo m'arrisco, jo no sé què farà, a veure.
Si fa una bateria i diu, per exemple, alguna de les mesures
és
de reforma del Poder Judicial, ni que sigui col·lateral, ni que sigui, això ja és...
Segur.
No, però és que per tant, a curt termini,
pot obrir un procés.
Sigui quina sigui la A o la B, per mi és, a curt termini, polarització disparada. A cap de molt pocs dies tenim eleccions catalanes i al cap de molt pocs dies tenim eleccions europees.
Sí,
per tant, a curt termini, això serà dificilíssim de gestionar i serà un pim-pam-pum on hi haurà de tot menys gestió.
Ambient irrespirable, vols dir?
Absolutament irrespirable, i per això deia que si ell continua, o sigui, el clic que l'ha fet prendre aquesta decisió qüestionable dels 5 dies, etcètera, però el clic... Si d'aquí 15 dies o 3 setmanes, si mira enrere, serà un acudit el clic. Serà un acudit, perquè el que estarà visquent a mitjans de juny, si ell segueix en allà, serà destrossat.
Alejandro,
destrossat.
A veure, jo, diverses coses. Jo crec que no marxa. Jo crec que aquest senyor preveia una davallada forta a les eleccions d'europees, i que està fent coses que és el que ha fet sempre, que és a veure com me vuelvo más populista. Llavors, està fent actuacions absolutament populistes i es fa la víctima i és la democràcia sou jo i els altres sou uns fatxes. I els missatges d'avui, que més que un comitè federal és un míting, seran en aquest sentit. O sigui, seran missatges de que està atacada la democràcia, perquè nosaltres som els demòcrates, els altres són uns fatxes, els líders de l'oposició, els jutges i la majoria dels medis de comunicació de Madrid. Tots són uns fatxes. I sobre la reforma de la justícia... Un moment que no
acabat. Des de la bancada blava també se li diuen en moltíssimes ocasions que vostè és, no sé, prou venezolà.
Cada dia li diuen que està fent... Bueno,
però ja està. Però
li han dit...
Bueno, però és que...
Això és la polarització.
Ja està, però això és... Sí, però des del punt de vista del ciutadà, o sigui, dels ciutadans, que ens diguin a nosaltres que els que no votem PSOE i Comuns i la resta som uns fatxes i no som demòcrates... Ja no uns fatxes, que no som demòcrates. A mi... O sigui, que em diguin fatxa, me la repanxunfla. O sigui, perquè me entra por aquí, me sale por allà. Però que em diguin que no sóc demòcrata...
Però no és
això
mateix,
això mi, em molesta personalment i que m'ho digui un president del govern.
Però no és el mateix que això se li diu als altres.
I dos, sobre la reforma de la justícia. La reforma de la justícia no és... El problema no és la reforma de la justícia. El problema és com les reformes. Perquè siguin els polítics els que facin a dit i escullin a dit els jutges que han de jutjar-se ells... o els fiscals que han d'instruir causes per ells, és això. Llavors,
compte perquè hi ha països, que sí que tenen aquest sistema.
Sí, però escollits democràticament. El fiscal general de l'estat...
Que s'ha de poder valorar tots els mètodes.
Bueno, però...
Ara mateix a la Unió Europea hi ha una mediació.
El que no pot ser és que continuï... El que no pot ser és que continuïs contínuament des del poder executiu estiguin dient que no, que el poder el judicial no funciona. Perquè això t'estàs carregant la separació de poders. Això sí que és carregar-se la democràcia, que és el que estan fent.
Breument, Mila.
Que jo sàpiga qui s'oposa a la renovació del Consell General de Poder Judicial des de fa 6 anys.
No és veritat. El que està dient és la forma que preveia la Constitució.
No,
que és que 12+1 que lo escogen els propis jueces.
Que jo sàpiga... El problema que tenim és que... Jo crec que... A veure, ha arribat a un punt el nivell de crispació i de hi ha una teoria que jo crec que el PP la té molt interioritzada, que es pensa que repetint un relat i dient unes consignes constantment aconseguirà canviar la realitat. És a dir, aconseguirà canviar la percepció de la ciutadania sobre la realitat. I en part ho està aconseguint.
Això anava a dir.
Però que ho està fent, que aquesta és l'estratègia. I això forma part d'aquests arguments que han sortit a la taula també avui aquí. Claríssimament, diríem, no? Llavors, com ho fem per regenerar tot això? Portem 10 anys parlant de que necessitem regenerar la política espanyola. Jo recordo que el diari El País ja vam fer fa 10 anys una sèrie de com s'hauria de revitalitzar a propòsit de tot el moviment que va haver-hi del 15M i tot això. Vam fer un treball apel·lant a experts, gent de l'acadèmia, etc., de com se podria regenerar la vida política espanyola, perquè ja llavors intuíem que entràvem en una deriva que la política seria impossible al final, perquè això fa impossible la política. Deixa'm acabar. Si això fa impossible la política, qui surt guanyant? Qui surt guanyant? És que pensen que els que ara exerceixen la política són uns impostors que no haurien d'estar allà.
Un quart d'onze del matí. He de passar un moment, Carles, per la publicitat. Un moment. Només introdueixo una qüestió i ara de seguida continuo. Carles Puigdemont, candidat de Junts, entrevista a l'Agència Europa Press, diu que donarà suport a Pedro Sánchez perquè continuï al capdavant del govern d'Espanya en cas que s'obri a un acord històric amb Catalunya.
És que és una decisió que li pertany a ell. El que passi a la política espanyola només m'interessa en allò que afecta Catalunya. Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï. Jo podria tenir molta empatia personal amb l'espòs, amb l'home, i és més, podríem fins i tot coincidir en moltes coses, però jo he de negociar amb el primer ministre.
Puigdemont, que diu que si Sánchez està disposat a mantenir el compromís aquest d'arribar fins al final, no tindrà inconvenient amb mantenir-hi el suport, però afegeix que sempre decidiran en funció dels compliments. També diu que vol una relació bilateral amb l'Estat perquè resolgui el conflicte polític i diu que sempre decidiran els seus vots en funció d'això. I ha reiterat que Sánchez presenti una qüestió de confiança si considera que la presidència està afeblida. I sobre l'amnistia, Puigdemont diu que no està en risc si Sánchez dimiteix. Tot i això, es compromet a tornar a Catalunya pel debat d'investidura. 10 i 16 minuts.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 21 minuts, acompanyats del Carlos Fernández, de l'Alejandra López Fonta, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente. En teoria, a 11:15 havia de començar el Comitè Federal Socialista amb el discurs de María Jesús Montero, en principi. Armenteres, pinta que pot començar a l'hora o no gaire?
Ens diuen que no tenen inputs d'això, que és veritat que van entrant gent, que falta gent, falta un protagonista al PSOE, que és Emiliano García Page. La resta de barons estan entrant tots. Page, que és el gran crític, sí que va dir que vindria, però de moment no l'hem vist entrar encara, i tenim constància que María Jesús Montero ha entrat a dins amb cotxe oficial directament, amb seguretat, però no ens acaben d'aclarir si són tots o no hi són tots.
Per si va, ha anat augmentant la gent que hi ha a l'exterior de Ferraz o no?
Sí, sí, ha anat augmentant. No para d'arribar gent. És un continu l'arribada de persones. Ara, aproximadament, podríem dir que jo diria que hi ha unes 2.000 persones davant la sala del Partit Socialista. I abans que parlàvem de la pluja, ara torna a ploure fort.
Molt.
Torna a ploure fort.
Pobre Armenteres.
Mira, mare de
Déu. Hi ha un xou, hi ha un xou d'autobusos.
Ja t'ho ha dit.
Mira, per Siva, si mires en direcció a Plaça Espanya, allà hi ha un xou de... O sigui, entre que el carrer està tallat, que passen autobusos per tot arreu, i que... Bé, hi ha un fullon d'aquells de Calampa.
Boicot a la Guàrdia Urbana de Madrid.
Sí, sí, sí.
Boicot PP.
10 i 22. Ara de seguida tornem amb ells, a veure si comença amb certa... Vaja, més o menys en time. Sospito que no, però vaja, ens ho trobarem. Hem introduït la veu de Carles Puigdemont comentant aquesta qüestió. Clar, no hem dit...
Una coseta abans que...
Molt breu, sisplau, Carles. Molt
breu. Sí, però que exemplifica, crec, el que... O sigui, el nucli Madrid i la resta. Acabem de passar les eleccions al País Basc. Hi havia un tema que al País Basc no existia, que era ETA. Hi havia un tema que als mitjans de Madrid i en el debat del PP de Madrid existia continuadament, que era ETA. En l'últim debat de tots els candidats, va haver-hi la relliscada, l'error, etc., del candidat de Bildu, no?
Bueno, això va ser una entrevista a la cadena SER, però, en el debat,
però en el debat
no van dir res.
Ni el candidat del PP ni el candidat de Vox treu ETA.
Sí, sí.
A Madrid, els diaris, el penúltim dia,
però
treuen ETA.
Però és normal.
El PP,
És bueno, normal.
És normal. No, és normal.
Perquè jo entenc que la societat basca no vol parlar d'ETA.
No,
com aquí tampoc
exemple.
Volem parlar de segons quines coses que treuen
d'altres llocs. És un exemple.
Sí, aquí estem
és
molts...
un exemple que la peça de cacera no és el govern basc. És
no,
Pedro
és Pedro Sánchez.
Sánchez.
Bueno, llavors, això és evident, però el president del govern sempre és la peça de cacera, sigui del partit que sigui.
Però l'argument que pretenc és que per fer caure Pedro Sánchez, qualsevol cosa.
Sí, tot s'hi va.
I qualsevol cosa vol dir fins i tot un element que sobretot afectava a una part de l'Estat, una part de l'Estat que està fent una evolució pròpia, que està paint d'una manera particular, que està fent un esforç propi, que els mateixos líders d'aquell partit en el territori diuen aquest tema no el toquem, l'estem gestionant nosaltres. Deixeu-nos gestionar-los com nosaltres el volem gestionar. No el toqueu, es toca. I es toca per poder dir que el president del govern governa amb ETA. I allà no es diu. I es toca per poder dir que el president
mentida,
del govern,
que és mentida, per
el president
favor,
del govern que... està disposat a que ETA entri a les institucions. I es fa aquest relat. No?
Llavors, això ha passat a Pamplona,
Bé, però a Pamplona havien de caure totes les 25 plagues bíbliques i no ha passat res a Pamplona. A Pamplona va anar el senyor Feijó, va fer una manifestació, va dir que allà passaria no sé quantes coses i no ha passat res. Perquè al final...
Aquest discurs es podem fer també.
Al final es normalitzarà i això no vol dir oblidar. Però al final és una bona notícia que això passi. Perquè és una bona notícia, perquè tothom demanava que en lloc de fer coses que feien, doncs estiguin fent el que fan. Però ja està, i ara, com que la gent no el veu, però el director té la mà allà que m'està dient que calli. Sí,
però perquè allà... Que no allarguem més el tema d'ETA.
Sembla com un exemple...
Que és una pantalla passada, aquella passada.
Com que contra Pedro Sánchez tot, encara que els territoris
no vulguin parlar d'això.
Sobre això, introducció cap al tema de la... Hi ha unes eleccions a Catalunya. Es veu que sí. Es veu que sí, i cauen el 12 de maig, i que aquest és el primer cap de setmana de campanya electoral. L'eclipsi de Pedro Sánchez a la campanya electoral, com mínim aquests dies, jo no sé si la segona setmana s'ha d'agir, però la primera setmana, des del meu punt de vista, tenint aquest primer cap de setmana absolutament eclipsat, el dilluns, quan s'anunciï eclipse dilluns, dimarts, dimecres, mínim.
És festa, dimecres,
i també... Exacte, 1 de maig, sí senyor. I a partir d'aquí, dijous, divendres i el segon cap de setmana ja veurem. Però quines conseqüències pot tenir sobre unes eleccions a Catalunya? Quina és la vostra lectura del que pot passar?
Sí, jo crec que efectivament Pedro Sánchez envia o posa sobre la taula una mena de plebiscit sobre la seva figura, sobre més coses, però la seva figura en primer pla. I això fa... Això polaritza, però fixem-nos que passa una cosa curiosa a Catalunya. A Catalunya, els dos principals rivals del PSC són dos partits que sostenen el govern central.
I no poden fer altra cosa.
I que, per tant, i no poden fer altra cosa, perquè estan enxampats en la llei d'amnistia, que és el que volen. Aleshores, hi ha més coses. Hi ha una governabilitat d'Espanya en general. Per molt que Puigdemont diria, a mi m'és igual que governi el PP o el PSOE... Li pot ser igual, però el PP no sé si li deixaria fer moltes de les coses que pot fer ara. Bé, dit això, és veritat que el discurs, no, sobretot per part de Puigdemont, ha intentat polaritzar molt, no, amb el PSC, amb Illa, fins i tot menys tenint Illa i dient jo només negocio amb Sánchez. Però jo dubto que el votant no sàpiga que no deixen de tenir interessos creuats i que, per tant, tampoc no estan tan lluny. Per tant, si tu fas un plebiscit sobre la teva figura, si tu aconsegueixes, i Sánchez, jo no sé què passarà, les campanyes són llargues, però aquests dies ho ha aconseguit, ha posat el seu tema sobre la...
Home, perdona, Arturo, jo crec que la campanya va començar girant al voltant d'una persona, que és Carles Puigdemont,
sí, i ara
el seu retorn, i fa 3 dies... que Puigdemont ha passat en un segon pla.
Ah, un segon pla. Però és que és normal. Perquè, i si fa una...
Ha deixat de tenir la pilota, si sí, des del punt de vista futbolístic.
I si fa una qüestió de confiança a Sánchez, no? Si planteja una qüestió de confiança al Congrés i Carles Puigdemont ha de votar-la o no votar-lo. Vull dir, qualsevol de les coses que faci explicita molt la seva posició.
Gratis no va votar.
El mateix passa a l'Esquerra Republicana, eh? Una cosa
però a la vegada és arriscat, per el PSOE.
Evidentment.
Jugar la carta de dir...
De la confiança.
No, la confiança d'aquests moments.
Tot el que està
en una campanya electoral.
Té un trumfo molt important. Tot el que està... Hi ha una llei...
Sí, sí.
Tot el que està fent el PSOE o Sánchez, no? Etcètera, és arriscadíssim. Arriscadíssim. Ara, és veritat que no és plat de gust, jo crec, pels seus rivals. Jo crec que Salvador Illa no ha de patir pels resultats, per entendre's. No, no només perquè ja anava en cap, sinó perquè això també li pot donar una empenta molt important. Jo crec que, per exemple, que hi ha partits que tenen frontera amb el PSC que poden estar patint molt, penso, per exemple, en els comuns. És a dir, si la pregunta que es planteja, que ja veurem, fins al 12 de maig, que hi ha molt de
temps. És llarg.
Però avui, si la pregunta que es planteja és amb Sánchez, votes Sánchez, votes PSC a Catalunya, o contra Sánchez, pues, molt votant dels comuns, també, per exemple, d'Esquerra Republicana, eh? És a dir, no només... Bueno, pues, votaran, tendeixen a anar cap al PSC. I crec que, a més, perdó, acabo ja, crec que també posen al centre els contraris, els clarament contraris a Sánchez, que, vulgui o no... només és l'extrema dreta, és a dir, tu li has donat al final, quan tu dius sortim contra l'extrema dreta, posa l'extrema dreta al mapa.
No, és sobre que això, no hem sortit de o jo o ells.
Sí, sí.
Okay, això, el relat per al qual
i la democràcia
va arribar, però el relat per al qual ell va arribar, diguem, a governar, que és o jo o ellos, sí, diguem, aquest segueix
vigent. No, però jo crec que ha sigut una bomba a la campanya catalana per dos raons, perquè primer, el que tu has dit, portava la iniciativa Puigdemont, i Puigdemont era el que establia el marc del debat, el marc en el qual la campanya girava al voltant, diríem, no? I llavors ell els sentiria allà dient serveis, 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 i Puigdemont, essència, 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 diríem, no? I què ha passat amb això? Ha passat que, primer, ha posat, li ha donat la volta completament, ha posat com de manifest, primer, que Espanya importa. És a dir, que aquests que aquí pensen que a Catalunya poden tenir una política autònoma perquè no ens importa res, com ha repetit avui Carles Puigdemont, el que passi a Espanya, en realitat sí que li importa.
Molt.
Perquè si Sánchez dimiteix dilluns, ja veurem què passa amb l'amnistia, ja veurem si hi ha unes eleccions, ja veurem qui guanya, etc etc. Per tant, sí que passa, i Espanya sí que importa. L'altra segona cosa que emergeix és que Sánchez és la millor opció que té Catalunya a Espanya. En tant que representa les forces progressistes i l'Espanya plural, que encara que no hi estiguin del tot d'acord amb el que vol dir això ni quin abast pot tenir per les reivindicacions de Catalunya, és igual, l'alternativa sempre serà pitjor. I per tant, tenir a Sánchez a Espanya és la millor garantia també per Catalunya vista des de la perspectiva dels independentistes. I després, tot aquest discurs de la confrontació amb Espanya apareix de repent com una cosa estrafolària. Perquè en aquesta situació en el que hi ha gent que considera que la democràcia està en perill, que perilla alguna cosa més que l'amnistia, a més de perillar l'amnistia, que perilla alguna cosa més, tota aquesta gent diu, bueno, però a què estem jugant?
L'emocionalitat ha canviat de bàndol.
Clar.
No? Ara sí que tenim imatges davant de Ferrat, ara tornaré cap allà, perquè el riu de paraigües que hi ha davant de Ferrat, de militants, davant d'una pantalla, efectivament, massa petita per la quantitat de gent que hi ha, és un plasma de casa, o sigui, és un plasma domèstic. Jo pensava que era una pantalla gegant. Doncs riu de paraigües ara mateix davant de la seu de Ferraz a Madrid per la concentració d'aquests centenars o milers de persones per seguir el Comitè Federal, que havia d'arrencar 2:15 i que ara anirem cap allà. Alejandro, bueno, remata-m'ho.
Ho remato. Sánchez ha de contínuament negociar-ho tot. Negociar-ho amb els seus socis. Negociar el govern d'Espanya, negociar les lleis, etcètera, etcètera. I també té que negociar la presidència de la Generalitat. Jo crec que canvia una mica la debilitat que tenia en Fortaleza. I ho estic dient vosaltres, no? Aquest moviment, que jo crec que es quedarà, és o jo o el caos. La democràcia soy jo o el caos. I llavors això ja ho va fer, com has dit tu, Carles, a les generals, i li va sortir molt bé, sobretot a Catalunya. Llavors, tot el que ha de negociar i el que ve per negociar pot aconseguir una posició de... escolta'm, que està en perill tot, que aquí el bàsic sóc jo, el que tot vosaltres depeneu de mi, perquè l'alternativa és una altra, i no aconseguireu res del que voleu. Llavors, agafa una fortalesa que jo... que estava perdent.
10:32. Per Siva, hi ha càntics i de tot, ara que sí que veiem imatges d'aquest riu de paraigües davant de Ferraz, eh?
Sí, sí. Bueno, càntics de Pedro Quédate, presidente, presidente, fascismo no, democracia sí, el pueblo unido jamás será vencido. Aquests són els càntics que ara estan cantant la gent. Cada cop arriba més gent. Ara sóc al carrer paral·lel a la Ferraz, perquè sí. Volia veure els autocars. Aquí tot 10 al carrer Pintor Rosales i 10 autocars dels que estan baixant persones encara, és a dir que encara arribarà molta més gent. Continua plovent, fa fred, fa vent, i si portem, com és el meu cas, un d'aquests paraigües xungos, diguéssim.
Baratos.
Baratos.
No? Minis.
No serveixen per res. Però vaja...
Crec que és significatiu el que està explicant, perquè la quantitat de gent que hi ha en aquestes condicions climàtiques davant de la seu de Ferraz és moltíssima. A l'interior, no sé si l'Armenteres hi em sent o no, sí. A l'interior Armenteres ha de començar o creus que encara puc anar un moment a la publicitat?
Te'n vols anar a publicitat 3 o 4 vegades, si vols.
Què dius ara? Trigarem molt.
Ho ha gestionat l'Armenteres. Ha dit un moment que tengo públic.
Mira, entre la premsa de Madrid hi ha una cosa, que és l'hora real i l'hora SOE. L'hora SOE, per defecte, és mitja hora més tard. No ens han dit que anessin mitja hora tard, però que van tard.
És allò de la segona convocatòria.
Perfecte. Sí. Doncs ara tornem. Un moment. 10:37, quan arrenca ara mateix el Comitè Federal Socialista, María Jesús Montero, ja parlant.
El sentir de millones de progresistas en este país. Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo. Adelante.
El primer Pedro, quédate, ja del matí. Aixecant el puny, María Jesús Montero, amb aquest adelante. Llançant-lo cap a mig dels aplaudiments del Comitè Federal.
Tenemos que seguir empujando este país. España no puede retroceder. Avanzando en empleos, avanzando en derechos y avanzando en convivencia. que ser valiente no salga tan caro, que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras y que el corazón no se pase de moda. Porque...
Una cosa, hem de dir que s'ha de parlar de les imatges no verbals. Tota la gent que té al darrere Mari Jesús Montero, que són els alts càrrecs del partit, Patxi López, hi ha Bolaños, hi ha Òscar Puente, etcètera, etcètera, unes cares llarguíssimes i de pena i de preocupació extrema, eh?
La derecha y la ultraderecha, compañero, no hay límite. Para los socialistas no hay duda. Presidente, estamos contigo. Para darte nuestro cariño y gratitud. Para decirte alto y claro que queremos que siga siendo nuestro presidente. Los que estamos hoy aquí, militantes y simpatizantes que han venido de todos los rincones del país, que desbordan Ferrá, pero también los que están en cada casa del pueblo o en cada plaza. Y con ello, miles y miles de personas progresistas de este país que están respaldándote y brindándote su apoyo. Aquí en España, pero también desde todos los rincones del mundo. Gracias sincera a todos los que han expresado su solidaridad. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? ¡Ja! Ahora sabemos... Hoy se publican nuevos datos que la guerra sucia contra Pedro Sánchez y su entorno familiar empezó hace una década, 10 años, desde el mismo día en que esta organización lo elige secretario general. Pero 10 años más tarde, en la guerra sucia contra Pedro Sánchez siguen los mismos, el Partido Popular y las asociaciones de ultraderecha. Lo explicó muy bien, lo decía Mila Aznar, el líder espiritual que comparten la derecha y la ultraderecha. Decía, el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. Y sus dos discípulos, Feijóo, Abascal, se pusieron a hacer lo que mejor saben, a fabricar lodo. Pero decimos, alto y claro, no pueden salirse con la suya.
Missatge directe contra Aznar i els seus discípulos, diu Montero, Feijóo i Abascal. No pueden salirse con la suya.
No hay lodo en el mundo que pueda ocultar que hoy España avanza con un presidente socialista y con un gobierno progresista. Lo hemos hecho contigo, Pedro, todos estos años. Hemos dado respuesta a los problemas cotidianos de la gente desde la política. La herramienta que tenemos para transformar esta realidad y construir, sobre todo, una sociedad más justa. Compañeros y compañeras, no podemos consentir que España retroceda. Es más, no vamos a consentir que España retroceda. Porque las democracias...
Si no hi ha llàgrimes, gairebé, eh?, en alguns dels membres dels socialistes.
Cuando la gente piensa que el verdadero poder no depende de su voto, cuando la política se convierte en un lodazal, cuando se desprestigian a las instituciones, cuando se deslegitima desde el primer día el resultado de las urnas y cuando se deshumaniza a los rivales políticos. Y esto es lo que pretende la derecha y la ultraderecha, con esa estrategia del barro. Pero aquí está el Partido Socialista. Somos la izquierda transformadora, la que aprendió a ganar, la que no se conforma con soñar un mundo mejor, la que lo hace posible desde el Boletín Oficial del Estado. Y lo hemos hecho, vaya si lo hemos hecho en estos años. Y, presidente, hemos reflexionado con tu carta. Y es urgente defender la calidad del debate público, que no soporta más mentira, más bulo, más insidia o difamaciones por parte de quienes quieren alejar la mayoría social de sus conquistas. Es una estrategia, compañero, muy calculada, que busca que haya ruido en todo para que no se escuchen los avances ni las propuestas. Se trata de eso, de alejar de la política a la mayoría para que dominen los intereses de una minoría. Y vamos a defenderte a ti, presidente, en cada plaza pública, en cada comercio, en cada bar, en cada centro de trabajo, en cada parque. Estamos conjurados contra el odio y contra su principal arma, la desinformación. Y también es urgente defender la humanidad de la política, porque la política la hacemos personas normales, corrientes, que ponemos al servicio de los demás nuestro talento y nuestro compromiso cívico. Porque la democracia se soporta en hombres y mujeres que generosamente dan un paso al frente y que se echan a la espalda los problemas del país, como hizo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa, trabajando sin descanso, literalmente dejándose la piel para mejorar la vida de los españoles. Compañeros y compañeras, miro vuestras caras y comprendo vuestra preocupación, la situación irrespirable creada a base de mentiras y odio. Veo a los trabajadores...
Oscar Puente está plorant en aquests mateixos moments, eh? Els ulls vermells completament, Oscar Puente.
Los insultos, las provocaciones...
I la presidenta...
I la presidenta del Congrés, Valentina Armengol, sí, no sé si plorant, però la cara és...
Sí, sí, sí. Oscar Puente trencadíssim ara mateix, eh? Doncs qui tingués dubtes al voltant de la preocupació que hi ha al PSOE, amb la cara d'Oscar Puente ho explica tot. Plorant, Oscar Puente, en aquests moments, 10:45, RAC1 directe amb el Comitè Federal del PSOE en el discurs de María Jesús Montero. Que, per cert, no ho hem dit, Montero apareix amb samarreta vermella PSOE, amb una jaqueta beige, i al darrere seu, amb un eslògan que és Espanya Avanza, que l'han fabricat per l'ocasió, per aquest Comitè Federal.
I tanta concejales de todos los pueblos de España que han tenido que encajar desplantes, insultos, agresiones en este campo de fango y de odio. Un campo que se abona con las mentiras de una ultraderecha salvaje y de una derecha cómplice y cobarde. Y veo, sobre todo en vosotros, en vosotras, al compañero Pedro Sánchez, a quien hoy hacemos llegar todo el cariño, la gratitud, el afecto de un partido que está volcado con él. Por eso, hoy, siempre, contigo, presidente, contigo.
Armenteres, pura emoció i preocupació extrema dins dels barons socialistes, eh?
Però és que, a més, aquí hi ha una altra imatge, Xavi, que és que si efectivament Pedro Sánchez plegués el dilluns, i ho diem encara en condicional, qui estem sentint en aquests moments es converteix de facto en la nova presidenta del govern d'Espanya.
Sí, senyor.
I, per tant, en nova líder també del PSOE, amb moltes coses que hauran de passar en els propers mesos, eh? Però, clar... Si ens posem en la pell, Félix Bolaños també té una d'aquelles cares en aquests moments.
Sí, sí.
Mirada
perduda, ara mateix.
Un rigor seriós que no sol ser habitual en el ministre de la presidència. Llavors, clar, es miren María Jesús Montero empàticament cap a Pedro Sánchez, però també dient, ets tu la nostra líder a partir de dilluns.
Ja, clar.
Lo sabemos. Y cargamos con ello con honor, porque la política... Prestar un servicio a los demás es una actividad noble. Y lo sabemos, especialmente nosotras, las mujeres. Begoña, compañera, estamos todas contigo.
Mensaje directo a la dona del president espanyol, Pedro Sánchez. I de nou Óscar Puente, que no pot retenir l'emoció... I està plorant continuadament, eh? Es posen dempeus tot el Comitè Federal del PSOE després de les paraules en suport a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. I a l'exterior, Roger Perciba, què és el que està passant?
A l'exterior, evidentment, milers de persones estan seguint en seguit aquest discurs de María Jesús Montero. Ara estan aplaudint amb força. Ha deixat de ploure, el cel s'està obrint. Just dos quarts d'onze ha sortit el sol, l'hora que havia de començar aquest comitè federal, i aquí la gent està repetint frases com Pedro quédate, no les des ese gusto, resiste, presidente, presidente.
Imatges aèries, perdona, Roger, perciba moltíssima gent davant de Ferraz. Arriba superant el carrer de Ferraz, evidentment, eh? Tornem a l'interior, tornem a l'interior, Armenteres.
Las denuncias que hacemos en nuestra vida familiar cuando tenemos una responsabilidad. Sabemos que se nos mira
para siempre encara per Begoña Gómez.
Y que se nos exige siempre más. Y sabemos lo que no queremos. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos anule profesionalmente. No queremos que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad. Begoña es una mujer moderna, profesional, independiente, inteligente, como tantas otras mujeres de este país. Por eso, por ti, junto a ti, por todas nosotras, basta ya de este acoso. ¡Basta ya!
I una part molt significativa del discurs dirigit a la dona de Pedro Sánchez, a qui li ha qualificat de companyera, efectivament, també.
No hay derecho a que nuestros familiares, las personas a las que queremos, también sean víctimas de esta máquina del fango. Una máquina en la que unos señalan con mentiras y bulos, otros difunden, y al final de esta cadena, los últimos, los más cobardes de todos, los que tiran la piedra y esconden la mano, como hace Feijóo, saquen tajada de la infamia para conseguir con otros medios lo que no pudieron conseguir en las urnas. No hay derecho a aceptar que la responsabilidad que ocupamos en ella vaya implícita la penitencia de ver sufrir a quienes más quiere por lo que tú haces. Si toleramos algo así, si cerramos los ojos, si seguimos aceptando como normal que se pretenda destruir a personas a base de bulos, de titulares digitales, será la propia democracia la que se hunda en mitad del fango. Porque nadie honrado querrá participar. Y que nadie se engañe. Esto es lo que persigue la derecha y la ultraderecha. No solo aquí, en este país, sino en muchos otros lugares donde se extiende esta ola ultra que está carcomiendo los cimientos de la democracia. En Estados Unidos, Brasil, pasando por Argentina, en muchos países de Europa. Y muchas veces recurrimos a este famoso...
RAC1 directe, María Jesús Montero, la vicepresidenta del govern d'Espanya, obrint el Comitè Federal Socialista... de nou recordant, en fi, tota la pressió també de l'ultradreta. Què us està semblant de moment? Molt breument, eh? Sí.
Bueno, és un discurs molt altament emocional que reforça una cosa que no hem senyalat abans, que és que Pedro Sánchez, amb la seva carta, a qui s'adreçava, és sobretot a la gent que està farta de que la política sigui una maquinària, i apel·lava sobretot a la cosa aquesta de val la pena, això només ho pregunten les dones. Mm-hmm. Les dones que són directives, que tenen problemes, que porten doble motxilla, es pregunten, val la pena? I amb això connecta amb tot l'electorat femení que és majoritàriament progressista en aquest país.
Carles, Arturo i Alejandro. Sí, molt breument, sisplau, eh?
Sí, m'ha semblat significatiu l'ultradreta salvaje i la dreta còmplice. No acaba de trencar del tot el pont amb la dreta, diguem-li, està interpel·lant el PP perquè trenqui amb Vox.
Arturo i Alejandro.
Hi ha un missatge, per no repetir, hi ha un missatge també de nosaltres cuidarem, no, d'aquest entorn familiar de Pedro Sánchez, si es queda, no? Li estan dient companyera a Begoña Gómez, per tant, li estan dient nosaltres no abandonarem aquesta part que has mostrat, has indicat que és molt important per tu.
Una cosa de tribu, no?
Sí. A mi em sembla al·lucinant que parli de masclisme en aquest cas i que l'atac a Begoña sigui un atac masclista i també em sembla al·lucinant que hi hagi un atac als medis digitals, com ho ha fet directament.
Seguim sentint la vicepresidenta del govern d'Espanya.
María Jesús Montero, contribuir... la frustració de la dreta i l'ultradreta perquè no poden governar.
Que los mayores tengan más garantía después de una vida de sacrificio, a que las mujeres tengamos cada vez más oportunidades de aportar nuestro talento en todos los ámbitos de la vida. Estamos poniendo las bases para transformar, para modernizar nuestro tejido productivo. Puede ser un referente, lo está haciendo en sectores de vanguardia. Hemos conseguido que España tenga una voz reconocida en Europa, en el conjunto del mundo. Y todo eso lo hemos hecho juntos, codo con codo, mano con mano, bajo el liderazgo, bajo la determinación, la valentía de nuestro presidente. La crítica constructiva, bienvenida sea. Pero vamos a responder a cada insulto con más iniciativa, a cada bulo con más evidencia empírica, con más ciencia, y a cada provocación con más trabajo. Es lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero ahí está la realidad de cómo ellos lo viven. Cada revisión al alza de nuestras previsiones de crecimiento, de creación de empleo, por el FMI, por la OCDE, por la Comisión Europea, cada nuevo récord de trabajadores en este país, d'afiliació, d'activitat... 6 minuts i 7,
les 11 del matí. Tornem a l'exterior, Roger Perciba, perquè intueixo que ara que ha sortit el sol continua havent-hi moltíssima gent al carrer corejant i seguint les... Mira bé quins crits.
No! Sí, evidentment...
No passaran davant la seu de Ferraz.
Aquest és el crit que ara canta, que coreja la gent.
Roger, crec que tens alguna novetat sobre el Partit Popular, pot ser?
Sí, el Partit Popular que acaba de difondre ara mateix per xarxes socials una iniciativa que el Partit Popular ha titulat En legítima correspondència. Una iniciativa que diu el PP que convida a tots els ciutadans a contestar la carta de Pedro Sánchez per transmetre-li els problemes, diuen, reals que tenen els espanyols i els que s'enfronten dia a dia. Aquí donen a conèixer una adreça de correu electrònic on, com dic, tots els ciutadans que vulguin poden contestar. Diuen, d'aquesta manera es demana que tots els espanyols votin a qui votin, escriguin a Pedro Sánchez i li expliquin les coses que els afecten diàriament, entre els que es troben assumptes, per exemple, diuen, tan preocupants com l'augment de preus, l'accés a la vivenda o la inseguretat.
Un correu electrònic del PP, entenem. Que ja li enviaran ells a Pedro Sánchez. D'acord.
Sí, és una roba pp.es.
D'acord. Anem a l'interior del Comitè Federal. Armenteres, no deu haver-hi temps, tampoc, no, realment, de la durada del discurs de Maria Jesús Montero?
No, discurs il·limitat. Ens deien que al voltant d'una mitjoreta parlaria Maria Jesús Montero. Està parlant en aquests moments d'economia, continua glossant les bones dades econòmiques que hi ha a l'estat espanyol en aquests moments, però insistim en aquesta cara de poema, una imatge molt clara de quatre ministres que té asseguts Maria Jesús Montero al darrere seu, que són Òscar Puente. Òscar Puente no sap on posar-se.
Sí.
Òscar Puente ha estat remenant el mòbil una estona, ha plorat, tu has dit, Xavi, es va tapant la boca, es va tapant el nas, ara en aquests moments està remenant uns papers. Hi ha Pilar Alegría al seu costat, també amb una cara molt seriosa, Elma Sainz, la titular de Seguretat Social, i Bolaños. La cara de Bolaños també és un problema. Patxi López, just darrere de Maria Jesús Montero, també la primera fila, o sigui, darrere de Montero hi ha tres files per altura de diversos dirigents que formen part d'aquest comitè federal. Patxi López fa un moment es mossegava les ungles i sap perfectament que està a tiro de càmera perquè està just darrere de la persona que està intervenint en aquests moments.
Gran campanya i gran resultat.
Ara està parlant amb...
Eneko Andueza.
Eneko Andueza, sí, efectivament, el candidat del Partit Socialista d'Euskadi després de les eleccions. Farem una cosa. Com que ara hem entrat en la, diguem, en la defensa ja del Partit Socialista i diguem, els missatges ja molt cap a dintre, evidentment l'Armenteres i el Perciba seguiran allà, fem, si voleu fer alguna referència final, i anirem avançant en el programa.
Una cosa que em sembla molt interessant. Maria Jesús Montero està fent el discurs de líder. És a dir, no hi ha Pedro Sánchez i, per tant, algú ha de dir, no, totes aquestes coses que normalment es reserven molt pel líder, que és ell. Espanya ha millorat molt, tota l'obra de govern, etc. Això és un paper que jo crec que també
pot tranquil·litzar no és la paraula, però és com dir, hi ha algú ja, aquí, relleu, no? No només hi ha relleu, sinó aquí hi ha un lideratge, no? És a dir, no, això no és un castell de naips que cau tot a terra.
Parla de Catalunya que... Maria Jesús
Espera,
Montero.
A veure, Santi Montero. Què ha dit?
Que ara toca Catalunya, también... que Salvador Illa és la constància. Ah.
Pero también los frutos de la apuesta de Pedro Sánchez por la convivencia, por la prosperidad en Cataluña. Salvador, queremos verte de presidente en Cataluña.
Això ja és míting del Partit Socialista de cara a les eleccions. Se'l mira a Salvador Illa entre el públic.
Fuerza para gobernar.
Això ja és míting 100% del Partit Socialista per de cara a les pròximes eleccions. Bé, què deies, Arturo, i anirem tancant.
Sí, això la sensació que Maria Jesús Montero avui ha decidit, i a més no li queda una altra, però ha decidit calçar-se amb les sabates de líder del PSOE.
Voleu acabar de fer alguna referència? Perquè ja anirem amb els exagrades.
Jo crec que això és un punt de partida per una mobilització que serà gran, que jo crec que Pedro Sánchez traurà, o el PSOE traurà el dilluns, alguna altra proposta. En els països estrangers hi ha hagut situacions en les que s'han plantejat debats fora del marc institucional, però amb força, i jo crec que això és un cridar a files. El PSOE està guanyant ara la batalla no només... de la seva militància. Està fent una opa a totes les forces d'esquerra que hi ha també al seu voltant.
Carles i Alejandro.
Avui, si hi hagués encastador a fora privat, vaja, tots creuen que marxa, eh?
Sí.
Ara mateix la imatge és...
Al matí jo entro per aquesta porta pensant que no marxava, veig les cares i dic...
Tots creuen que marxa. Els que podem interpretar que tenen...
A veure, Òscar... Jo no me creo nada. No, val, però Òscar Puente plorant...
La cara la pones.
Òscar...
Òscar
per Òscar Puente.
No, a veure, les cares són de preocupació.
Una cosa és estar seriós...
Però jo no interpretaria que això vol dir que marxi, eh? Cuidado.
Jo
crec que forma part de tot l'operació aquest estat emocional. Mm.
Alejandro, crec que no marxa, però sí que està buscant un plebiscit. I que la incertidumbre que crea...
Però ha de ser veritat, si no, no el crees.
Escolta'm, és una decisió que ha pres ell. O sigui, qui això té... comporta un risc de partit que li pot sortir bé, li pot sortir malament.
Per als que sustentaven o sustenten la tesi de que això és molt estratègic, és una qüestió, si ho és una qüestió estratègica unipersonal. Mm. Perquè tothom que sabem que és proper a ell, o molt proper a ell, o molt proper a ell,
no
només està seriós, sinó que són cares de no dormir, de molta preocupació, d'afectació, no és només...
Però...
No veiem Santos Cerdán, però vaja, queda molt...
Està pensant quina feina se m'ha girat.
S'està tapant la cara Santos Cerdán, però vaja, perquè no tenim el tiro de càmera bé per veure-li la cara de forma directa. Les 11 del matí, digues.
No. És una aposta com aquesta que ha fet Pedro Sánchez, tan fort i tan emocional, només pot ser veritat, perquè si no, no té cap conseqüència.
11 i un minut, doncs ho veurem. Crec que ara... Han acabat ara el discurs?
Acaba Maria Jesús Montero dient-li sí, val la pena continuar, Pedro, i et necessitem al nostre costat. Aplaudiments finals ara mateix.
I dempeus tots els barons socialistes, i a l'exterior, Roger Perciba, també aplaudiments oberts.
Aplaudiments, evidentment, a l'exterior. Ara m'estic desplaçant, estic marxant del que és la porta de la seu del Partit Socialista. He arribat fins al xamfrà, estic al carrer Marquès de Urquijo, on també puc veure que la circulació, el trànsit s'ha tallat, perquè evidentment està gairebé, diria, plena de gent.
Sí.
Va arribant gent constantment.
També tenim imatges aèries que són impressionants del carrer Ferraz, la veritat.
Doncs tindreu millor visió que jo, perquè evidentment és complicat, per això m'he hagut de desplaçar. Sí.
No, estem parlant de milers de persones, no sé si són 6.000 o 10.000 o 5.000, però molta gent.
I ara estic veient, estic al bell mig del carrer Marquès d'Urquijo, mirant cap al carrer Princesa, que és el carrer que connecta amb Plaça Espanya, i hi ha realment un riu de gent que encara continua arribant. És a dir, que això encara...
encara no ho hem vist tot.
No, Roger Parciba i Armenteres, ara seguirà el Comitè Federal amb l'aportació de moltíssima gent, segur. Per tant, això va per llarg, ja hem sentit el discurs de María Jesús Montero. Qualsevol cosa, i ara apareix Neco Andueza, precisament, el que va ser candidat del Partit Socialista d'Euskadi, per parlar. Per tant, línies obertes, Armenteres i Parciba. Fins ara.
Fins ara mateix.
11:03. I com sempre, Carles Fernández, Alejandra López Fonta, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
També.
Gràcies.
Avui ens hem saltat completament
el conveni.
Sí, sí. Però vaja, valia la pena també seguir-ho. Apa, que vagi bé. Seguim parlant.
Gràcies.